Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Aquí estem de nou, al Passeu sense trucar. Aproximadament uns 30 minuts amb tots vosaltres. Ricky Romero, deix de jugar al Candy Crush.
Ai...
Estàs enganxadíssim, eh?
Enganxadíssim, igual, sí. Com es deia aquella?
No ho sé. Ara és tertuliana.
Ara és tertuliana, no? La Cèlia Villalobos.
Ah, això mateix.
Cèlia Villalobos.
Ja està. Ja ha hagut de traduir.
Doncs res, tu, encara diguem-ne, commocionat i commogut per la mort de l'Agustí Forner.
I tant, i tant.
De veritat que sí, bueno, ja ho dèiem al migdia, però realment un xicot extraordinari que ens ha deixat, a més, de manera sobtada.
Exacte, el diumenge encara va treballar, va estar a la Diada Castellera al Vendrell, la Diada de Santa Teresa.
Doncs sí, i ben jove que era.
Coneixíem ahir la seva mort amb només 62 anys, l'Agustí Forner, que ha treballat més de 30 anys a TV3.
Sí, sí, sí.
Va començar a la SER, va passar per diferents mitjans. Ell era de Tarragona mateix.
Sí, sí. Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo perquè era també amic del meu fill. I vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo quan el Nàstic de Tarragona jugava a primera divisió, va jugar aquella temporada a primera divisió, que aleshores el Ricky Júnior estava allà de corresponsal del diari AS i seguia el Nàstic amunt i avall, avall i amunt, i en una de les ocasions que, bueno, doncs jo anava a veure el nano i també aprofitava per anar a veure el partit, doncs vaig conèixer l'Agustí Forner. La veritat és que, bé, és algo que et deixa allò fotut, i a més, tenint en compte l'edat que tenia, que eren només 62 anys, com deies, una cosa tremenda.
Així doncs, que descansi en pau l'Agustí Forner, condol a tota la seva família i també a la família periodística, en aquest cas. Anem a parlar del més vist ahir, que era 16 d'octubre. Diuen que va ser el programa La Revuelta, que
doncs
teníem
sí.
el Cucurella, el Cucu,
el
jugador.
Cucu. Sí, el jugador de la selecció espanyola.
I la Rita Payés.
Sí.
Un espai que va aconseguir més de 2 milions de persones enganxades a la petita pantalla.
Bueno, per
16,6 de quota.
Per ser exactament correctes, 2.209.000 persones, que és una xifra bastant considerable, i a més, també tenint en compte que un total de 5.391.000 persones van veure almenys un minut d'aquesta emissió d'ahir, La Revuelta. El segon lloc va ser per L'Hormiguero, que tenien els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que va obtindre 1.886.000 espectadors. També hi havia el concurs Mask Singer,
sí, Adivina qui canta, amb l'Arturo Valls. Va fer una bona audiència, 14,7, 1.051.000 espectadors. De fet, no arriba a les xifres del 2020, per exemple, que van ser 3.700.000 televidents, o la del 21, un 16,7%, 2 milions i pico, i així anar fent. Estem a la quarta edició, de fet, eh?
Sí, aquesta és la quarta edició de Mask Singer. Per altra banda, també teníem ahir l'amic Carles Quílez amb el seu programa, el Caso, i ahir anava de Beatos, deia el nom del programa.
Feia referència al carrer, al nom del carrer on van succeir
Beato
els fets.
Beato di Liébana.
Exacte,
Em ve el cap el Gai de Liébana, que el cel sigui.
Doncs
sí. Doncs mira, 502.000, diguem-ne, televidents que van veure aquest nou cas de El Caso. I també destaquem dins d'aquests temes, el rècord històric de xifres i letres.
Sí, perquè van assolir els 687.000 televidents, aquest programa que està a la 2 i que supera per primera vegada la barrera del 5% de share.
I també un altre rècord va ser pel programa Passa Palabra, rècord de temporada.
17,6%, 1.696.000 persones.
Que no està malament, Es veu que això dels concursos cada cop va a més.
Oye, no els entreté i també fas...
Sí.
Doncs, amb alguns, doncs, rumiar una miqueta. Rumies. I fer
sí.
I servir el cap.
Sí, i suposo que també és producte de que quan veus determinats programes que tots et parlen del mateix, que es repeteixen més que l'all o la ceba, i veus tota la problemàtica que t'envolta, dius, escolta, saps què? Vaig a passar-me una mica bé.
Exacte.
I vaig a veure programes que em distreguin i que, com a mínim, no em fotin el cap com un timbal.
Anem a parlar dels Beckham,
Sí, anem a parlar dels Beckham. Tu,
han pagat una xifra rècord de milions per una casa al costat del mar, a Miami Beach.
Exacte.
Això ho ha fet saber, se n'ha fet ressò, un portal especialitzat que es diu The Real Deal. De David i Victoria Beckham han pagat 72,3 milions de dòlars, que traduït en euros serien 66,38.
Exacte.
El preu de venda inicial era de 80 milions... El que significa que els Beckham van aconseguir una important rebaixa, Van estar allà regatejant i tant.
Bueno, i a més, tractant-se del Beckham, que això se li donava molt bé.
Quan de regatejar, però això al camp, Amb la pilota,
Amb la pilota.
Tot i així, es tracta de la xifra pagada més alta fins ara per una propietat a l'exclusiva zona de North Bay, on hi ha moltes residències de rics, riques, famosos i famoses. La nova casa dels Beckham està en una parcel·la de 0,6 acres, uns 24.281 metres quadrats, 9 banys, 4 serveis, gimnàs, spa, cinema a casa, piscina i cuina i saló a l'aire lliure.
Sí, a banda d'això, els Beckhams són copropietari de l'equip Inter Miami, on juguen doncs el Busquets,
sí,
el Messi, tota la colla pessigolla.
Sí.
Bueno, doncs també són propietaris d'un pis complet a la Torre 1000 Museum, que està dissenyada per un arquitecte d'origen iraquí i que ja ha mort, que era Zaha Hadid. Això està al centre de Miami i per aquest pis van pagar al voltant de 19,8 milions de dòlars, és a dir, 18,1 milions d'euros. És una unitat de 10.000 peus quadrats, és a dir, el que equivaldria a quasi 1.000 metres quadrats, 929, i això ho van fer-ho a l'any 2020. I que la mateixa revista o el mateix portal, The Real Deal, doncs...
No l'han posat a la venda.
Es veu que no. Es veu que continuen tenint la casa i que no és allò de dir, miri, em venc a aquesta casa i amb el que em dono l'entrada de l'altra.
No ha sigut el cas.
Es veu que no els hi fa falta i aleshores, doncs mira, escolta, si volen estar al centre mateix de Miami, ho estan, i si volen anar pues una miqueta més, no sé si més amunt o més avall, però davant del mar, doncs se'n van a la torreta.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia amb la Laura de Llarès. Bona tarda, Laura, com anem?
Què tal, com estem? Bona tarda.
Estem bé. Quin menú tenim per avui? Què ens proposes?
Mira, Candela, avui parlarem d'una de les emocions bàsiques.
Sí.
Que ens porta bastants problemes, per cert, que és la culpa.
Uf.
Sí, és una emoció natural i sana, però que quan supera un cert llindar pot esdevenir patològica. Algunes vegades hem parlat de l'ansietat, que té una funcionalitat, que és posar-nos en alerta front a una amenaça, però sí que és veritat que quan aquesta ansietat se'ns dispara, doncs tenim problemes de funcionament. Doncs amb la culpa ens passa una miqueta igual. Com totes les emocions, la culpa té una funcionalitat, però quan superem un cert llindar, deixa de ser funcional i passa a ser no adaptativa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això què vol dir? Que ens sentim culpables tant per coses alienes com per coses personals, superant aquest llistó ja és una cosa...
I que tenim, sí, exacte, que tenim una tendència cap a l'autocrítica i l'autoexigència,
sí,
que ens portarà a tenir problemes de funcionament com a persona.
Segur.
Aleshores, anem a mirar, si et sembla, anem a començar parlant de la funcionalitat que té la culpa, no? De què serveix sentir-se culpable?
Vinga.
Perquè és una cosa que a ningú li agrada.
No.
Doncs bé, en primer lloc, el que ens informa és que hi ha hagut una transgressió de certs valors morals. És una senyal de que les nostres actuacions han anat en contra dels nostres valors o de la norma social establerta. La norma social establerta és allò que tots sabem que no es pot fer, de forma explícita o implícita. Que ningú diu això no es pot fer, però que tothom sap que està mal fet.
Sí.
Per exemple, tindríem aquí la infidelitat de parella, on jo, si tinc uns valors molt marcats, em sentiré com malament, no? Després, una altra funcionalitat que té la culpa és actuar com a motor de reparació d'aquell dany causat. El fet de que jo em pugui sentir culpable d'alguna cosa que he fet o d'algun error que he comès em permet remediar una mica el mal que he fet. Promoure l'empatia, és a dir, que reconeixent que les meves actuacions tenen un impacte sobre l'altre i posant-me al lloc de l'altre per saber com se sent, doncs la culpa també ens ajuda en aquest punt. I després, molt important, prevenir comportaments negatius. Això és aprenentatge, és a dir, la culpa es manifesta amb experiències que són desagradables, el penediment, la vergonya, totes aquestes experiències que a ningú li agrada sentir, no? Si nosaltres ens podem anticipar a, si faig això, em sentiré malament, doncs molt probablement deixarem de fer-ho per evitar el malestar que ens vagi causant. Aleshores, anirem adaptant molt millor els nostres comportaments. Després també és un fomentar el creixement personal. La culpa, en el fons, no és més que una reflexió sobre les nostres actuacions i sobre com podem millorar en un futur com a persones. Per tant, podem dir que una de les funcions de la culpa és fomentar aquest creixement personal. Com heu vist, en té diverses, no?
Sí, no, i tant.
Després, una pregunta que sorgeix sovint és: tothom se sent culpable pel mateix o hauria de sentir-se culpable pel mateix?
També tens raó. Sí.
I aquí la resposta és negativa.
Clar. Sí.
Primera, per què? Perquè quan es transcendeix un valor intern o social, el primer que s'ha de tenir clar és que s'ha transcendit, és a dir, he d'acceptar que m'he equivocat, no? Anem a reprendre l'exemple de la infidelitat d'abans, no? No és el mateix una persona que és infidel, que s'ha criat amb uns valors religiosos molt estrictes, on aquí trobarem una culpa molt elevada, que una persona que, per exemple, et diu: sí, he sigut infidel al meu marit, però clar, és que ell porta 8 anys sense demostrar-me afecte. Aquí ja tindrem una culpa molt més baixa, no? I després aquí podem extreure una conclusió molt clara, que és que depenent dels valors culturals o religiosos, doncs hi haurà cultures on hi haurà una culpa per un fet, cultures on aquest mateix fet no generarà culpa, i després religions, no?, que vagin doncs en un sentit o en un altre. Després, què més cal que hi hagi per tal de poder sentir aquesta culpa? Una capacitat empàtica envers l'altra persona. Per exemple, una persona psicòpata que no té la capacitat de sentir empatia envers els altres, doncs és menys probable que pugui sentir-se culpable per alguna de les seves accions, no? I aquí, per exemple, tenim un dels problemes, no?, dels seus comportaments. O també, si aprenem, per exemple, les guerres, en les guerres hi ha una tendència a deshumanitzar el bàndol contrari. Quan jo deshumanitzo a l'altra part del conflicte, el que faig és que li trec la seva part humana. Per tant, és molt més difícil que pugui empatitzar cap amb ell, no? I això acostuma, lamentablement, a passar. I després, una altra condició és que hi ha d'haver una capacitat reflexiva. I això, doncs, no tothom ho té. Per exemple, hi ha persones que són incapaces de fer autocrítica i de fer una autoanàlisi de forma objectiva, veient les actuacions de totes les parts, incloses la seva, i sent objectius amb la seva part. No? Hi ha persones que, per no sentir la culpa, un mecanisme de defensa que utilitzen és, clar, però és que ell em va dir això i em va fer allò altre.
Sí, és clar, però d'aquesta manera justificar-te, no?
Exacte, i evito el malestar que genera la culpa. Quan es converteix en patològica la culpa? No? Ara hem parlat de què necessitàvem per sentir-nos culpables i ara parlem d'aquelles persones que sempre s'estan sentint culpables i tenen aquesta tendència. No? Quan puc sospitar que tinc un problema? Doncs, com amb totes les problemàtiques psicològiques, cal tenir en compte tres factors que són claus. Un és la freqüència, és a dir, quants cops apareix aquesta culpa, amb quina freqüència va apareixent. L'altre és la proporcionalitat respecte als fets que han ocorregut, perquè no és el mateix sentir-se culpable per una cosa, per una decisió molt gran que ha implicat a moltes persones o que té implicacions molt greus o per un error menor. I després, la intensitat, no? Si aquesta culpa és excessiva o si es manté a dintre d'aquell llindar que dius, bueno, no em sento bé amb el que saps, però bueno, que tampoc em flageraré de més, no? Yeah. I després, a més, caldria valorar si aquesta culpa compleix la funció adaptativa, és a dir, tots els punts que comentàvem fa uns minuts, o si al contrari, el que està fent és paralitzar i interferir de forma negativa en la vida de la persona. Quins símptomes tenim, per fer-ho més senzill, de que podem estar patint culpa patològica?
Sí, sí.
El primer és la rumiació constant. La rumiació són uns pensaments obsessius, és a dir, està pensant en bucle.
Sí, com un hàmster, no?
Sí, molt bona, sí, molt bon símil. Exacte, és estar en bucle amb pensaments que faran baixar la meva autoestima. Eh? Normalment giren entorn a la indignitat, al rebuig, a la falta de valentia, i RQR. Fixa't que normalment, quan una persona pensa o reflexiona, la finalitat del pensament és arribar a una conclusió i a una acció o a un aprenentatge. Però en el cas de la rumiació, és com una tècnica d'evasió d'aquesta acció. És estar en bucle però no fer res més.
Yeah.
Per tant, ja veiem que això ja comença a ser disfuncional. Després tindríem l'autocrítica extrema, és a dir, que conforme van passant els dies es va generant un patró persistent de crítica i de judici que són molt severs envers un mateix. I aleshores què passa? Que fins i tot un error molt petit, ostres, m'ha faltat sal al guisat. Buah, és que no sé fer les coses, és que, oh, que malament. I aquí ja estem sospitant de que pot haver-hi alguna cosa més per sota, eh? Després tindríem actituds d'evitació i d'aïllament. Sovint el que passa amb la gent que se sent molt culpable o que té tendència a sentir-se molt culpable és que van evitant els llocs o les persones que li recorden la situació on va començar aquesta culpa.
Sí.
I el malestar arriba a ser tan elevat que arriba a un punt on ja passen a un aïllament total. I això ens porta a tenir doncs, símptomes fisiològics que són molt propers a l'estrès i a l'ansietat, insomni, fatiga, mal de cap, tots aquests símptomes que ens fan que és un malestar general, i el desenvolupament d'altres trastorns psicològics. Generalment, depressió i ansietat serien els que més...
Són les estrelles, eh? Depressió,
sí,
ansietat i...
Sí. Actualment sí.
Sí.
Però també és molt freqüent trobar la culpa, a banda d'en aquests trastorns, doncs, per exemple, en processos de dol. És molt freqüent.
Sí.
De trobar-ho, no? Sobretot en el dol patològic ho trobem bastant. Com us deia, depressió i ansietat. I dintre de la depressió i l'ansietat, el que hem de tenir molt en compte els professionals, sobretot, és quan va començar la culpa. Si va començar abans que hi hagués el trastorn o si comença durant el trastorn. Perquè, com hem dit, pot començar abans i fer-te encaminar-te cap a un trastorn depressiu o el fet d'estar depressiu i de sentir-te una càrrega pels altres, també pot generar aquesta culpa.
Sí, quina és la gènesi, no?
Exacte. Clar. És analitzar molt bé quan s'ha donat, no? I després, el trastorn d'estrès posttraumàtic, que és aquell trastorn que apareix després d'haver viscut un fet molt greu, una catàstrofe, un accident. Doncs aquí tenim la culpa per supervivència, que també és bastant comuna, no? Perquè jo he sobreviscut i l'altre no.
Sí.
Aquesta també la trobem. si no estem parlant de culpa patològica, hi ha una sèrie d'estratègies que podem treballar-les una miqueta a casa. Si parlem de culpa patològica, jo el que us aconsello és de fer una visita amb algun professional, més que res, per intentar esbrinar per què, quin és el nucli d'aquelles creences que han afavorit aquesta tendència cap a la culpa i per també evitar que es desenvolupin aquests trastorns dels quals estàvem parlant, no? Mm-hmm. Quines estratègies podem fer a casa si, hem tingut un error, hem fet una liada i ens sentim una miqueta malament? Doncs, en primer lloc, acceptar i reconèixer que podem cometre errors, que la nostra condició com a humans no només ens permet cometre errors, sinó que ens hi aboque constantment, a que ens puguem equivocar, i quan abans ho acceptem millor. I sempre us ho dic, intentar no jutjar-nos com a persones per als errors que cometem. És a dir, no fusionar-nos amb els nostres errors. Uh-huh. És l'exemple del càstig cap al nen. Castiguem el nen per lo que ha fet, no per la persona que és. No sí, li diem, sí, sí, ets sí, sí. un inútil, li diem, això que has fet no està bé.
Clar.
I això mateix ens ho hem d'aplicar a nosaltres, també. Després, comprendre les causes de la culpa. Això és primordial. És a dir, entendre el context en el qual em vaig equivocar. Perquè a través de la comprensió és molt més fàcil que arribi a perdonar-me. A vegades, un cop ja ha passat l'error i nosaltres estem fent la reflexió i ens estem sentint culpables, ai, és que ho havia de fer d'aquella manera, ho havia de fer d'aquella altra. Vale. Però en el moment en què va succeir, quins recursos tenia sobre la taula? Com era jo com a persona? En quin entorn m'estava movent? Perquè a toro pasado todos somos Manolete. I aleshores, si anem analitzant bé el context, veurem que potser en aquell moment no teníem més eines. Que segurament aquella decisió va ser desencertada,
sí,
doncs no ho neguem. Clar. Però va ser la que podíem donar, va ser la resposta que podíem donar en aquell moment. I entendre això ens permetrà, no és justificar-nos, és entendre
per què vam
reaccionar d'aquesta manera. I després, aprendre de l'experiència. Evidentment, hem de trobar el costat positiu del que ha passat, què és el que ens aporta i com ho podem aprofitar per reaccionar de forma diferent en un futur. També, evidentment, la culpa, com us he dit al principi, permet realitzar actes de reparació. Excusar-se ja és un primer pas, és anar a demanar perdó a l'altra persona si és que l'hem pogut ferir, i això ja ens està dient que estem acceptant que ens hem equivocat. Però, si volem anar un pas més enllà, podem mirar de quina manera podríem reparar aquell dany fet, perquè per molt que ens excusem, el mal ja està fet.
Sí.
Per tant, podríem fer un pas més enllà i anar a mirar com ho podem arreglar. I finalment, i molt important, no només amb la culpa, sinó amb pràcticament qualsevol problemàtica psicològica que us pugueu trobar, és la cultivació de l'autocompassió. És a dir, intentar entendre'ns com humans, intentar entendre que cometem errors, acceptar les nostres limitacions i aportar-nos amor propi. I això ja n'havíem parlat quan parlàvem d'autoestima, però és que és bàsic, perquè sense això serà molt més fàcil que caiguem en la trampa mental de jutjar-nos, que al final jutjar-nos tampoc ens porta cap a cap lloc.
Ja. Yeah. Si és per millorar...
Sí, la intenció és anar millorant.
Clar, clar, clar. Sí, sí, la culpa, diuen, la culpa és negra i ningú la vol. Això es diu.
Exacte.
Això es diu, però vaja.
Sí, però ningú la vol perquè la culpa genera malestar.
Sí.
Genera vergonya. I a més, quan és una culpa pública, que tothom ens ha vist, no? Hem tingut mala sort i tothom se n'ha donat,
doncs si
ens assenyalen és encara pitjor, no? Perquè llavors aquí hi ha la vergonya. És una altra d'aquelles coses que a cap de nosaltres ens agrada, no?
No.
La vergonya, el penediment. Però sí que és veritat que és una emoció que, com heu vist, té moltes funcions. I penseu que és una emoció que ens permet adaptar-nos al nostre entorn, perquè si no sentíssim culpa, mare meva, quina de coses que podríem arribar a fer, no? I que comportarien prejudici a l'altre.
Sí, seria com si anessis sense filtre, no?
Sí, seria una mena de western molt perillós.
Sí. Ai, Déu meu, això de la culpa que dius, que és un sentiment, m'has dit?
És una emoció.
Una emoció. Mm-hmm. Una emoció.
Complexa, però és una emoció.
Sí, home, i tant, complexa. Sí. Però sí que... I es dona més amb dones que homes, però... o és igual? I qualsevol edat, suposo, no?
Jo penso que no és tant una qüestió de gènere, sinó, com deia abans, una qüestió d'adonar-te, de tenir consciència o no, de que has transgredit una cosa que no havies de transgredir.
Yeah.
Clar, és el que parlàvem abans. Hi haurà gent que se sentirà culpable de seguida perquè té uns valors molt més elevats. Hi haurà gent que no.
Clar.
Hi ha cultures en les que està molt marcat, hi ha cultures en les que està menys marcat, hi ha religions que està, on està molt, molt marcat, no? I hi ha religions on estarà menys marcat. Per tant, no depèn tant del gènere, sí depèn de l'educació,
de l'educació
i dels valors, de l'empatia.
Doncs res, escolta, La culpa, és amb el nom d'un llibre, d'una pel·lícula, La culpa. Moltes gràcies, Laura, que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, adéu-siau.
Que vagi bé, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui marxarem amb The Rolling Stones.
Sí, tenim una història simpàtica, perquè un dia com avui, 17 d'octubre, però de 1961, Mick Jagger i Keith Richards es van conèixer per primera vegada en una estació, concretament a la de Dartford,
això és
a Kent, Anglaterra. Els dos tenien 18 anys i estaven en camí doncs, de les seves respectives escoles.
El Jagger estava a la prestigiosa London School of Economics, mentre que Richard anava a la Sidcup Art College. Tots dos són de Dartford, tots dos nascuts al 1943, i es van trobar per casualitat.
Sí, en aquesta estació. El Mick Jagger portava diversos discos de blues i el Keith Richards de seguida se'n va donar compte doncs, del que portava Mick Jagger sota el braç. La conversa sobre el seu amor compartit per aquest tipus de música va ser la que els va portar a que decidissin formar aquesta banda increïble, incombustible, meravellosa que són els Rolling Stones.
Tornem demà. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu.
Adéu-siau.